Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Avui fa exactament 7 anys que l'1 d'octubre va quedar marcat com una data significativa al calendari. Molts el recordem com un dia lleig, amb cap victoriós i molts perdedors, però fixa't, la vida ha seguit i estem igual o pitjor després de tantes promeses de lligar els gossos amb llonganisses. I parlant de seguir, mira, Renfe segueix a la seva, retards, problemes i ara fins i tot ha venut bitllets d'un tren que no existeix. No és cap metàfora, és la realitat. Recordes que t'explicava que es doblaria l'avant de les 7 del matí? Doncs era avui quan entrava en vigor, però Renfe ja va vendre bitllets amb data d'ahir dilluns, una més. I també aquí a Lleida, doncs, dos barris diran adeu al porta a porta en la recollida selectiva de brossa. Els contenidors tornen, com si fossin els vells amics de sempre. I pel que fa a les festes de tardor, podem celebrar que han estat segures en general, excepte per un tràgic accident que res té a veure amb les festes de tardor. Ja saps, un tràiler que es va encastar, que estava descontrolat, que encara no se sap ben bé les causes, que es va encastar contra un edifici al carrer Cots Gallón, causant la mort del conductor i deixant 9 ferits amb diverses consideracions i un escenari dantesc. Un record trist en unes festes que, per sort, van ser tranquil·les en general. Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera a COPE Lleida i ho fem en un dia en el que de moment llueix el sol. Estem a 23 graus, ens hem quedat a una mínima de pràcticament 15 graus i volem saber què és el que ens espera en aquest començament d'octubre, perquè avui és 1 d'octubre. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Bé, doncs, primer dia del mes d'octubre, hem acabat el setembre amb de tot. Ha plogut el setembre, hem tingut vent, hem tingut sol, hem tingut núvols, ho hem tingut tot.
El balanç de setembre és que ha estat el tercer més fresco d'aquest segle. Només n'hi ha dos més frescos.
Imagina't.
Des del desert. Sí, no ha fet tanta calor, sobretot com l'any passat, que van tenir 19 dies de 30 graus al mes de setembre, enguany només 4. No, les màximes han sigut més baixes, però això ha quedat per sota. En els darrers, si féssim balanç de 86 anys, pues queda el número 23 més fresco, 64 més càlid. És a dir, queda molt avall, queda la banda baixa, comparat amb l'agost, setembre, el juliol, els mesos d'estiu que van ser dels tres primers, molt càlids. I pluja força, 74 litres. El mes, a veure, que se m'ha anat el santo aquí, el mes plujós des del 2014, gairebé 10 anys, el 2014 va ploure 108 litres al setembre, enguany 73,4. S'ha refet, estem a 25 litres de la mitjana anual.
Bueno.
I tenim 3 mesos per endavant.
A veure, igual no plou més ja durant l'any, però bueno.
Jo suposo que sí, perquè sembla que demà ens hauria de ploure ni que fos una mica.
Ah, demà ens toca pluja?
Demà toca pluja, vale. Gairebé al vespre nit, no sé si s'avançarà una hora més, a final de la tarda.
Bueno, que ens agafi el llit ja, escolta.
De moment, avui un dia pues, temperat, ahir van arribar a 28, avui podrien tornar a arribar a 28 perquè ja estem a 23, és a dir, els que era el 27, vull dir, un ambient gairebé càlid, molt bé. Demà també la temperatura s'enfila perquè abans de ploure bufarà vent aponentat, temperat, podien tornar a arribar a 27-28 graus, a totes les comarques de Lleida no tan amunt, però entre 25 i 27 graus, i aquestes pluies al vespre nit de demà passarien de ponent a llevant. En principi, l'última actualització no dona gaire pluja, entre 2 i 15 litres varien moltíssim, però segur que n'hi haurà més variabilitat, podrà haver algun punt, algun que plourà més de 15 litres i alguns que ens quedaran fins i tot amb menys de 2. Sembla que les pluges caurien més que per les comarques de Barcelona, de cara demà. Després vendria una refrescada important, com ja que hem tingut dies enrere, la temperatura tornaria a baixar al voltant de 8 graus fins dissabte, però en dies assolellats, i a partir de diumenge una nova enfilada de temperatures que ens portaria un altre cop als 28 graus.
Sí, estem a dimarts.
Estem parlant de 8 a 28. És a dir, què és el que ha passat dies enrere i és el que tornarà a passar els propers dies. Amb un avall, 20 graus.
Bueno.
Això només de la ciutat de Lleida. A les comarques del Pirineu no tan ventall, però ni pujaran tant, però baixaran més. És a dir, també ni tindran una oscil·lació de temperatura. Pluja només demà vespre nit, potser primera hora de la matinada del dia següent, i després pues, ja tens més tranquil, però amb una refrescada que durarà dos o tres dies per tornar-se a enfilar.
Bueno. Escolta, t'has mirat les previsions aquestes a llarg termini que diuen de la tardor?
Sí, continuen dient, però jo crec que ja és una inèrcia, que serà més càlida de lo normal, que serà més... però... tenen un nivell d'encert del 60-70% i a més, és molt global, tan global i tan generalista que no acaba concretant absolutament res.
Que és el que diem sempre, sí.
Sí, seria més càlida del normal. Podria ser que en tres mesos, perquè és que són a tres mesos,
Déu-n'hi-do.
La tardor, fins i tot agafant desembre, bueno, no li acabo de fer molt cas.
Bueno.
Exceptuant les de l'estiu, que a vegades és el... o les de ple hivern, que se poden mirar una mica més. Però les de primavera i tardor són encara més variables que les d'estiu i d'hivern.
Molt bé, doncs res, és de igual. Ho farem dia a dia, Armando.
Canvis i variació de temperatura.
Doncs ja està. Nosaltres dia a dia a veure quin temps fa.
D'acord.
Armando Álvarez, escolta, gràcies, ens acostem divendres.
Bona setmana a tothom. Adéu.
Va, que t'explico una notícia econòmica, però abans...
Lleida. Estàs informat.
Una més de Renfe. Unes obres a Tarragona tallaran la R14 de Lleida a Barcelona, que té 2.500 usuaris. Ho dic perquè si tu ets de persona que va amb aquest, doncs que sàpiguis que t'afectarà, i t'afectarà de ple, eh? Són 2.500 usuaris de la línia de Rodalies R14 de Lleida-Barcelona per Reus i Tarragona, que inclou aturades a localitats com Altafulla i a Torredembarra, i que patiran alteracions en l'itinerari com a conseqüència de les obres que Adif farà el túnel de Roda de Berà entre la capital tarragonina i Sant Vicenç de Caldes. Les obres, la finalitat de les quals consisteix a habilitar el tercer rail per ampliar la gamma de trens que poden circular per aquest tram del corredor mediterrani, comencen avui i duraran com a mínim 5 mesos, fins al 2 de març, si es compleixen les previsions d'Adif i Renfe. Però quan parlem d'obres, doncs ja saps que les coses normalment mai acaben complint els tràmits. Per tant, si ets usuari o usuari d'aquesta línia, arma't de paciència, què vols que et digui? Són les 12:28 minuts, notícia econòmica dolenta. L'IVA dels aliments bàsics i l'oli d'oliva puja a partir d'avui el 2%. Els havien abaixat perquè havien pujat molt de preu. Jo ara no ho he seguit, però estic segur que han seguit pujant de preu i ara retornem l'IVA. Per tant, encara pujarà tot una mica més. Bueno, és la realitat. Què farem? És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Mira, fem una pausa ràpida perquè de seguida comencem la tertúlia dels polítics.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Los auténticos maestros saltan al ruedo.
Mira cómo torea.
Dos películas.
¡Como Los Ángeles!
Protagonizadas por toreros en la vida real. El Litri y su sombra y Tarde de toros. El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas.
porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Ya está aquí el Oktobertech de MediaMarkt. Vive el festival de las mejores ofertas con una lavadora Bosch de 9 kilos de carga y 1.200 revoluciones por 429 euros. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
Cope Lleida. Vinga, dos quarts d'una i és dimarts avui, és un dilluns-dimarts. Vaja, és un dimarts-dilluns, si vols, eh? Tot i que, insisteixo, com sempre, incloent dissabtes i diumenges, eh? Els festius, hi ha gent que treballa, hi ha molta gent que treballa amb festiu. Per tant, hi ha molta gent que avui és un dimarts-dimarts, eh? Perquè ahir també els hi va tocar treballar i gràcies a la gent que treballa en festiu, doncs la resta podem gaudir de dies de festa. És una cosa que poques vegades hi parem a pensar, però que ho hem de tenir en compte, eh? O sigui, pots fer festa perquè hi ha algú que treballa. És així. Ens agradi o no, és així. I, per tant, s'ha de tenir aquest reconeixement. Jo hi penso sempre, la veritat. Només hi penso els dies de festa, per desgràcia, però hi penso. Va, tertúlia dels polítics. David Melé. Què tal?
Bon dia.
Com estàs?
Molt content de poder estar avui.
T'he vist entrar per la porta i dic, mira, el David, ha tornat.
Tinc la sort que m'han deixat vindre. No, és veritat, ens han d'anar tornant i normalment ve la Rosa, però avui per uns altres motius i avui tinc la sort.
Bueno, la Rosa ja sé que aquest any, aquesta temporada, estarà molt sol·licitada.
Diguem-ho així. Sí. Bueno. Jo abans jo he d'estar sempre com, calentant per la banda i esperant en qualsevol moment.
Bueno, ja està
per poder-la suplir, espero estar a l'alçada. La Rosa, cosa que em costarà molt, però ho intentaré.
David Melaia de Junts, escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia.
Bon dia.
Xavi Estrada, d'Esquerra, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anna Florista, del Partit Popular, bon dia, Anna.
Bon dia.
I la Laura Vergés, del Comú de Lleida. Laura, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
La Laura, que també fa esforç avui, eh? que no et tocava, eh? Que arribes just.
Sí,
eh?
Sí, sí. Hi ha moltes coses al calendari i costa arribar tot arreu, però vaja, al final
bueno, puc vindre. És just que ho diguem i que ho reconeguem, que aviam, aquesta temporada ja sabeu que estem una hora abans del que us tocava a la tertúlia dels polítics, després de tants anys, aquella inèrcia de dos quarts de dues, doncs començar una hora abans al migdia fa que pugui arribar a coincidir amb d'altres feines, que feu. Ho dic això també, mira, avui estic així per recordar-ho, perquè moltes vegades acabem dient, és que els regidors, què fan els regidors? No fan res els regidors o les regidores, no. Fan coses, fan moltes coses.
Sí. Ara, a micro tancat estàvem parlant d'això.
Que després, escolta, facin el que ens agrada a nosaltres, això és una altra història, però fer, fan. Les coses com siguin, sí o no?
Sí,
no, no,
sí.
Has de ser regidor i regidor per saber-ho, això.
Sí. Sempre d'una manera és que és un privilegi, però un cap de setmana com aquest, després de la fira, després de la festa major, també és d'aquell moment. És just de dir que és un privilegi, però ara tenim una ciutat, i aquesta és una frase que hem treballat molt, que batega moltíssim, que té moltes entitats, moltes associacions, molts clubs esportius, i la ciutat que batega, doncs sempre hi ha alguna cosa, hi ha moltíssimes coses, quan mirem l'agenda i quan ens repartim com a regidors i regidores, perquè volem participar dels actes, perquè també hi ha les entitats que són molt agraïdes de que hi participem. I aquí també hem de trobar aquesta reciprocitat, que moltes vegades semblen els regidors. Sempre acostumem a anar, i jo tinc una frase, normalment anem a tot arreu on ens conviden, i a llocs que no ens conviden també intentem anar-hi.
Home, mira, com a anècdota, abans de començar el programa, ha arribat Xavi Estrada avui, ha arribat molt puntual, i li dic, escolta, diumenge et vaig veure, i diu, a on? No, a la llotja del camp d'esports, del futbol. Vale.
Ha estat un cap de setmana molt bé.
Intens, sí.
Bueno, ara també venim de la presentació del projecte del reglament de la gent gran, que avui és el Dia Internacional de les Persones Grans, mm-hmm. I tots i volem treballar per la gent gran perquè considerem que s'ho mereixen i ha estat molt bé, passarà a la comissió, després passarà al ple i jo crec que tots hem sortit amb la bona voluntat de treballar per la gent gran. Mm-hmm.
Glòria Rico, de Vox, que s'ha incorporat ara fa una estona. Glòria, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Parlarem ara del, bueno, del tema del porta a porta, que avui hi ha hagut desenllaç, però abans de
encara no, bueno, no total,
però no total, però hi ha hagut un altre pas.
Sí, bueno, però sempre que sí, no? Que
però dic, Déu-n'hi-do l'ensurt de l'accident.
Ah, sí.
Amb unes festes de tardor que, afortunadament, no hi ha hagut grans problemes de seguretat. Déu-n'hi-do l'ensurt del tràiler aquest a Cots Gallon, entrant pel Pont Nou, aparentment sense control, endúent-se fins a 7 vehicles, em sembla, deixant ferides a 9 persones i acabar encastant sí. contra un edifici i el conductor va perdre la vida. Encara no se sap ben bé què va passar, però jo dic perquè és que a vegades jo a les xarxes de vaig sentir de tot.
De tot.
Sí. El que es diuen és que, és que abans d'entrar ja estava fent zigazades.
Això diuen, els Mossos que havien rebut una trucada conforme aquest camió venia fent zigazaga per l'autopista. Bueno, no ho sé. Però Déu-n'hi-do l'ensurt.
No,
Déu-n'hi-do l'ensurt.
Va ser una tragèdia.
El que podria haver estat, perquè...
molt pitjor, sí.
Agafa un dia entre setmana que hi ha nens a l'institut, que aquella zona està a tope, que tots els que tenim fills hem anat 40.000 vegades, i allò podria ser una tragèdia monumental.
Sí, perquè el que més impressiona quan passes per allà davant és l'impacte després de tots els metres que va deure fer, que, com dius tu, hem d'esperar la informació definitiva per part dels
és que avui en dia volem anar molt ràpid, de seguida hem de dir a les xarxes què ha passat.
L'altra és aquesta habilitat que tenim el ser humà, que en 6 minuts tots teníem la imatge, tots teníem vídeos d'això, molts vídeos circulant per els WhatsApps i pel grup, i també fas pensar allò, no? les coses bones, el que costa d'arribar i les dolentes o aquestes desgràcies.
A més,
és una zona per la que hi passo molt per anar cap a casa, i jo en aquell moment venia de la festa major i havia passat 10 minuts abans, inclús em va trucar un company com a regidor per informar-te que encara no havia sortit de cap post, ja em trucava un amic per informar-me d'això, però no era conscient de l'abast.
A mi em va passar això també.
Pues sí, però llavors, quan tu veus el boquete, perdó l'expressió, el boquete que hi ha a l'edifici, dius, si ja venia des de creuar el pont, a quina velocitat devia anar, i que haurem d'esperar realment què és el que va passar.
El que comentaven és que la velocitat no era excessiva, que anava 53, 55 per hora, i que sobretot la importància de l'impacte tenia que veure amb el pes del propi camió més sota la càrrega que portava, però no perquè tingués un excés de velocitat, sinó pel propi...
I el que deia vosaltres, perquè al final nosaltres que portem els pares als instituts i el que comentàvem ara de gent que hi pot arribar a passar en qualsevol altre moment.
Home, això passa un dia a les 8 del matí
o
a les 5 de la tarda.
Tot i això, cal ser curós una mica, jo crec que hem de ser curosos tots plegats esperar l'autòpsia a veure què és el que determina.
Sí, per això.
Evidentment, hi ha una víctima, haguessin pogut ser, desgraciadament, moltes més, i si és certa i verídica doncs, aquesta informació que deia doncs, que des de la sortida de l'autopista portava pràcticament uns 8 quilòmetres fent aquests zigazagues fins a arribar doncs, a la ciutat, ostres, bé, haurem de esperar.
També record per la gent que està a l'hospital ara mateix recuperant-se, que sembla que s'estan recuperant, i un record per ells perquè trobar-te en aquesta situació també ha de ser molt horrible.
Per això, insisteixo, constatem un fet, va haver un accident, les víctimes, les destrosses, etc. Ara, jo, fins i tot des de mitjans de comunicació, vaig llegir de tot, que si no tenia frens, si s'havia dormit, si estava drogat, si no sé què. Per tant, escolta, que tot això no se sap encara.
Precisament, per això
l'accident, això sí que ho sabem, i ja està, fins aquí arribem.
Prudència, sempre.
Que no sé per què vivim en aquesta societat, s'ha de ser el primer, i si no ho saps, tu inventes, però ets el primer.
Sí, sí, no, el que...
Bueno.
I la final és un fet
com... de comunicació no s'ha pogut inventar.
Bueno,
informació amb fets verídics.
Correcte, però...
Hi ha famílies al darrere que estan patint, sobretot doncs, els que han patit la mort.
El que passa que costa 5 minuts. Envia un vídeo i ja dic de tot, no?
Canviem de tema. Escolta, va, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha desestimat el recurs que va presentar el Comú de Lleida en contra de la retirada del porta a porta dels barris de Pardinyes i Balàfia, el considera que no hi ha hagut una modificació substancial del contracte de recollida d'escombraries i ha aixecat aquesta suspensió cautelar que impedia fins ara retirar aquest tipus de recollida en aquests dos barris. O sigui, entenc que, com deia jo al principi del programa, tornaran els contenidors.
Sí,
Laura?
Bàsicament el que ha resolt ara el tribunal és dir que ho retorna el recurs a l'Ajuntament, que és on nosaltres el vam interposar.
Ah,
nosaltres vam posar el recurs davant de l'Ajuntament. L'Ajuntament, l'equip de govern, va decidir no resoldre'l, que és el que hagués pogut fer, i hagués pogut donar la resolució al següent ple. Va decidir portar-ho al Tribunal de Contractació. I ara el Tribunal de Contractació diu: a mi no em toca resoldre perquè això no és objecte d'un recurs especial, és la terminologia jurídica, és objecte, sí que pot ser objecte de recurs administratiu, que és el que havien fet, i la resolució del tribunal ja ho diu, això és objecte de recurs administratiu, com de fet ja va fer la part recorrent, a mi no me toca perquè no és un recurs especial i per tant li torno a l'Ajuntament. I ara l'Ajuntament haurà de resoldre el que hagués pogut fer fa ja uns quants mesos, i en el seu moment no van voler fer, van dir que per un criteri de prudència, i per tant ha de resoldre. El tribunal no ha entrat al fons de la qüestió, ells mateixos ho diuen també a la resolució, diu: sense entrar a prejutjar el fons de la qüestió, bueno, li tornem a l'Ajuntament.
Sí. No em toqui a mi, ja us arreglareu.
Sí, sí que diu que considera que no hi ha una modificació substancial del contracte del 2005. I que, per tant, per això no li toca resoldre amb ell, perquè no és una modificació que representi que s'hagués de fer una altra licitació.
La resolució ara a l'Ajuntament s'ha de votar o pot decidir-ho l'Ajuntament?
L'ha de resoldre el ple. Entenc que hi haurà...
Però s'aixeca la mesura cautelar.
S'aixeca la mesura cautelar.
No, preguntava això per a veure com estan les forces de votacions.
Esa és la pregunta.
Estan clarament per aixecar-ho.
Ja contesta ella, sí. La Laura.
El que passa que, independentment de les voluntats polítiques, entenc que hi haurà un informe jurídic que fonamenti la resolució, que entenc que s'intentarà desestimar el recurs. Nosaltres, aquí ens queda el dubte, no? És veritat que no hi ha una modificació del contracte del 2005, que això donaria peu a... El que diu el tribunal és que si, quan hi ha modificacions importants, el que s'ha de fer és una nova licitació, perquè si no vol dir que la gent, les empreses no es van poder presentar en el seu moment, s'està falsejant la competència, etc. Llavors, és veritat que no es modifica la del 5, però sí que es modifica les condicions de la pròrroga que es va aprovar el 2018. Al nostre entendre, hi ha una qüestió d'interès general per compliment o no de la llei de residus, i entenc que l'informe jurídic haurà d'entrar a valorar alguna cosa d'aquesta.
De tota manera,
Ara us pregunto, deixeu-me que excusi que no ho havia dit a la regidora o regidor del PSC, que ja m'han avisat que avui no arribaven, per desgràcia, d'aquest tema. Laura, entenc que vosaltres votareu en contra.
Bueno, nosaltres esperarem a veure quin és l'informe jurídic que fa l'Ajuntament. Nosaltres és conegut que estem en contra d'aquesta edició perquè considerem que incompleix la llei de residus.
Xavi Estrada, Esquerra, votareu?
Bueno, deixa'm afegir abans de dir la votació, perquè és una informació que...
Estem fent un miniple.
Exactament, que es publiqui avui.
Si ho podem arreglar aquí, ho arreglem.
Farà falta tindre tota la informació i a partir d'aquí valorar-ho, jo ja m'avanço, però sí que hauria estat bé també que per part de govern, doncs com també ha passat amb altres tertúlies, tinguéssim en aquest cas la senyora Begoña, que també ens podria treure una mica de tot plegat de l'entrellat, no? Quan rebem la informació acabem de decidir també quina és la nostra decisió de cara al ple.
Algú que ja ho tingui clar?
Sí, nosaltres ja al seu moment no estàvem d'acord amb el porta a porta de Pardiñes, con lo qual celebrem el que s'hagi aixecat aquesta mesura cautelar. I jo, particularment, jo no participo en la prioritat de que s'hagi de complir la llei de residus, perquè considero que hi ha un principi fonamental, que és el de la salut pública, el de la salut del ciutadà, i que el porta a porta comportava molts problemes de salubritat, que hi havia rates, que hi havia brutícia acumulada als carrers, i que jo crec que és prioritària la salut del ciutadà.
Mm-hmm. Està clar que ha fracassat. O sigui,
vosaltres també voteu en contra.
Ho tenim claríssim, clar. Que ha fracassat el porta a porta a Pardiñes i a Balàfia.
Amb aquests barris, específicament.
Sí, ha fracassat. Vull dir, això és una evidència, i el moviment veïnal és el primer que demanava la supressió del porta a porta. Vull dir que nosaltres també, vull dir, també
Glòria,
estem pels ciutadans, no estem...
Era també un pla pilot.
Sí, era un pla pilot, però ha fracassat, però ha fracassat. Vull dir que jo que vaig estar treballant durant aquell primer any del pla pilot a Pardinyes, que d'una de cada dia, pues, ja es veia que hi havia un caos tremendo i que ha fracassat. Vull dir que està
abans de donar-li la paraula a la Laura, David?
Nosaltres ho hem dit sempre, no estem d'acord amb el model porta-a-porta, amb el reciclatge sí, i també amb el porta-a-porta.
Bueno, la Rosa és especialment explícita en aquest tema.
Bueno, però al final és l'eslògan aquí que tenim amb la Rosa és el porta-a-porta, potser sí, però no així. Jo crec que hi ha zones de la ciutat que es podrà desenvolupar aquest projecte, però nosaltres creiem que és totalment inviable i estem treballant i portem treballant molt temps amb les alternatives que ens dona el mercat avui en dia.
Val. Laura Vergés.
Sí, molt ràpid. Temes d'insalubritat n'hi ha amb contenidors, també. Ja, rates n'hi ha a zones de contenidors. Jo, sincerament, passejant...
A la plaça Sant Joan en vaig veure una. Jo. No, no, t'ho dic perquè a vegades allò que et passen vídeos. No, no, la vaig veure jo, sí, la vaig gravar jo a les 12 del migdia, a les 11 del migdia.
Ojo,
una rata que va sortir, quasi bé va saludar la gent i va tornar a amagar-se. Sí, no, em va semblar
no és,
que
no és l'únic lloc, que la Bordeta, nosaltres vam fer una petició, al Clot... Vull dir que
però em va semblar, ho dic perquè a les rates li tenim aquesta animadversió i bueno, sí que és veritat que pot tenir un reflex d'insalubritat en una ciutat, però em va semblar que estava molt acostumada aquest animal allí, a la plaça Sant Joan, sortia amb tanta gent i tornar-se a colar. Perdó, Laura.
Sí, no, això...
No, perquè aquesta és la divisió, perquè aquesta és la divisió.
La va fer una broma, no la faré.
No, perdó, Laura, que t'havia interrompt.
Jo vaig bastant, sincerament, passejant per Pardinyes. És veritat que nosaltres sempre hem reconegut que hi havia problemes i qüestions a millorar en la implantació del porta-a-porta a Pardinyes, que s'havia de fer un pla de seguiment que no es va fer, que s'havien de millorar freqüències, etcètera. Per tant, s'havien de posar millores, però no compartim aquesta visió tan negativa de fracàs absolut quan tenim unes xifres de recollida selectiva al voltant del 70%
si mesos,
i xifres de reducció de la quantitat de brossa, que són objectius també a favor de la salut de les persones. Brutícia, us convido a passejar per moltes zones que no hi ha porta a porta,
sí, hi ha,
que hi ha contenidors plens de basura al carrer, contenidors bruts, rates...
Hi ha
més brutícia a molts carrers que no hi ha porta a porta que a moltes zones de Pardinyes, que als moments de recollida hi ha determinats punts que generen problemes, però tu passeges i no veure contenidors plens de basura, la veritat és que és bastant més saludable i més net que molts carrers que tenen contenidors.
Quan jo era petit, no es reciclava, es baixava una bossa de la brossa cada dia, crec. Ara jo era molt petit, no recordo, i la baixàvem i la deixàvem a la vorera, sí. I es feia una muntanya allí, i allò estava sempre brut. Ho trobàvem normal perquè jo hi vaig anar i ho vaig veure així, i després no. Vull dir que és cert que el porta-a-porta pot ser aquesta cosa... Aquesta manera de deixar-ho sí que s'hauria de millorar.
Però el porta-a-porta Pardinyes pues tampoc era un porta-a-porta pur, diguem. Hi havia contenidors
ja
de rebuig.
Ja havia contenidors de rebuig.
Ja hi havia contenidors de rebuig, que és el que genera més dificultats, no? I per tant això es podia baixar qualsevol dia i deixar-ho en un contenidor. No s'havia de guardar ni al carrer ni a dintre de casa. Hi havia moltes comunitats de veïns
i
els contenidors d'envasos.
Jo que vaig rebre molta gent molt enfadada, perquè la vaig rebre, David està davant meu i ho sap, la vaig rebre molt enfadada.
De què es queixaven,
exactament?
Majoritàriament, per curiositat.
Venien a buscar les bosses a Limo quan les bosses feia 6 mesos que les estaven donant per l'Ainet, allà al d'això, vull dir, venien a buscar-la i no eren capaços de ficar a la web que la recollida era en un altre lloc. I llavors la gent aprofitava per volcar tota la seva, bueno, pues enfado i la insatisfacció. Bueno, pues havia gent que deia, pues és que no puc tindre, són dos nens petits, no puc tindre 3 dies a casa els bolquers amb el bruts, amb d'això, moltíssimes coses, molta gent gran
però
també.
Entenc que la majoria de gent és per no poder-ho baixar cada dia.
Clar, o baixar-ho cada dia, o amb un... Claro, sí, i moltes més coses, no sol això.
No,
se van fer inclús moltes sancions per gent gran que deixava allò, pues no ho deixava com tocava, però clar, és que faltava una...
Que s'ha de reciclar, crec que és una cosa que tenim clar tots aquí a la taula, que s'ha de fer.
Jo reciclo fa 20 anys.
El problema que entenc que hi ha ara és com fer-ho.
saber quin és,
que sigui, o sigui, que sigui útil i alhora còmode, que això és complicat.
Bueno,
eh?
I que també falta molta formació.
I que el ciutadà i la ciutadana ens hem de sacrificar una mica, també, no?
I que hi hagi,
canviar algun hàbit, vull
que
dir.
Es faci pedagogia, que es faci...
Bueno, però és
el que comenta de quan se va implantar, se va començar a fer un pla de seguiment que a la gent gran que no sabia com funcionava, se feien visites als llocs on se detectaven punts negres, se feien visites, se parlaven les comunitats de veïns, no és veritat que es comences a posar sancions així a lo loco. Se va fer...
No ho he dit això. Sancionada.
Primer hi havia un procés de parlar amb el veïnat, d'explicar-ho bé. Després és veritat que tot aquest procés va quedar aturat. Tot el pla que hi havia d'implantació, quan el comú va sortir de govern, va quedar aturat. I no es van implementar les mesures ni es va fer el pla de seguiment. Però quan el comú estava de govern, el regidor feia reunions setmanals amb l'empresa responsable de la implantació, fent la valoració, i hi havia tot un pla de reunions i tractament molt personalitzat, cosa que després se va deixar de fer. Per tant, hi ha hagut errors en la implantació. Nosaltres el que reclamàvem era millorar la implantació, en lloc de fer un pas enrere, perquè també hi ha unes necessitats de reducció de brossa i de reciclatge que està comprovat a tot arreu on s'ha implantat, que s'aconsegueixen amb el porta a porta i no s'aconsegueixen amb contenidors.
Sí, el que val el contenidor grans... gris, perquè la gent no sàpiga, el que val el contenidor gris, el gris és el de tota la vida, on no hi ha diferents colors, aquest no es mira res, no?
No.
No.
Aquest s'enterra tot.
Aquest
va, avui en
aquest
dia.
Va a l'abocador i a l'abocador fan un cert triatge, també. Però clar, bueno. és molt poc. El nivell de reciclatge de selectiva que s'aconsegueix és molt baix.
A mi m'agradaria poder obrir un meló, i ho han fet els mitjans de comunicació, i crec que és la nostra obligació com a paers i paeres. Després de fer una proposta respecte a la tertúlia dels polítics. És un nom que podríem intentar canviar per fer més amable. No, m'ho ha dit el senyor Estrada, jo penso el mateix.
Ah, sí.
Però aquí jo volia incorporar això.
Però que digui la tertúlia dels i les polítics.
Dels homes i les dones de pau de la ciutat. És una mica més llarg.
Però és una mica més llarg.
Vale,
sí.
Un moment. Això ho parlem. Però sí que ara el meló que hem obert ara amb el model, sobretot és el que hem de començar a conscienciar els ciutadans, que un dels aspectes més importants és que el servei s'haurà de pagar amb la taxa.
Sí, correcte. Això s'ha de reflexar el cost.
Jo crec que...
Per cert, aquest és un altre meló, per cert.
No,
l'Ajuntament ha dit que no sap com tarificar-ho i que ho vol fer per metres quadrats, el qual em sembla absurd total, perquè el Cambrute no és un metre quadrat, sinó una persona.
Exacte.
Aquest meló, aquest però, ja és el segon. Exacte. No tenim prou de tertúlia per fer-ho tot.
Exacte. Imagina't la padrina que viu sola, però amb un pis gran, pobreta, tindrà que pagar un dineral.
Que un dels canvis significatius que moltes les administracions en aquest cas, seguint les directrius, i això suposo que ho hem convertit, ho hem parlat, és allò, que és important aquest concepte, el servei es paga amb la taxa. I, a vegades moltes, i això serà un dels canvis. I al final, anem amb el que comentaves tu ara, quin ha de ser el sistema més just, el criteri més just per poder fer, perquè al final el que entenc que compartiríem tots és que qui més embruti més paga.
Sí, sí.
Ja, però
sí.
És que a hores d'ara no es controla, és a dir,
és el
que tu tires, el contenidor groc, si el fas anar molt o poc.
Correcte, però llavors, l'altre és...
Perquè potser jo faig l'esforç de portar les bosses de casa quan vaig al supermercat, comprar granel, i m'estalvio un munt d'històries, però acabo pagant igual o més que el meu veí perquè tinc la terrassa que em computa com a metres quadrats,
sí,
per exemple,
sí,
no?
Sí, és injust, és totalment injust.
Aquesta és la gran problemàtica, que precisament busquem un model que sigui òptim per aquesta recollida
com ho fan
de residus. El que és curiós és que, mireu, el Partit Socialista Salou sí que fa el porta a porta, i en canvi doncs, aquí aposta per, depenent del barri, doncs, dur-lo a terme o no. Amb la qual cosa vull dir que també les particularitats de cada un dels barris i també altres coses com les inclemències climàtiques que tenim a Lleida. Vull dir, el mes, no?, el període d'estiu,
estava
amb 40 graus, clar, tirar segons quins residus també prolifera, doncs que...
Això també passa amb contenidors.
Demanaven que
vull dir...
Potser passa més amb contenidors però, que amb porta a porta,
no,
Laura, que la brossa està
que
menys estona al carrer.
Cal pensar, optimitzar amb la finalitat d'això, que puguem recollir, puguem controlar tota la quantitat de recursos i tant de bo poguéssim identificar d'una manera més acurada doncs, les famílies.
I aquest obre, això que comentava el registre, obre l'altre meló.
Ui, a veure, només fem que obri temes aquí, però no en tancarem cap.
Així la setmana que ve els companys poden continuar. Però al final és això, és els sistemes que avui en dia avancen amb la tecnologia estarà avançant molt i l'administració pública en aquests contractes, perquè ara estem davant d'un dels grans contractes que afectarà la ciutat, igual que la recollida i gestió de residus, el de neteja, però són contractes que marcaran el futur de la ciutat. I l'altre és la tecnologia va avançant amb uns tempos, que les solucions d'avui, potser d'aquí 3 anys, seran molt millor i hem de veure quina flexibilitat pot tenir l'administració. Que fins ara ha sigut molt complicat. Al final ens estem parlant d'això. Jo crec que...
Però també ha estat complicat perquè en lloc de fer contractes nous quan toque, hem anat fent pròrrogues perquè no es preparen els contractes a temps. Vull dir que aquí també...
I cal afegir que moltes vegades al govern se li ha instat des dels diferents partits polítics a que se'ns escolti també, és a dir, que d'alguna manera no només amb el projecte de la taxa i dels residus, sí, sinó en la zona de baixes emissions i bueno, podríem treure molts temes sobre la taula, però evidentment quan se'ns menys té, doncs difícilment podem tirar un projecte.
Aquesta temporada veig 3-4 temes que s'aniran repetint, el tema de la neteja, perquè el contracte s'ha de fer aquest proper, a principi de l'any vinent, crec, sí o sí, perquè ja estava prorrogat i s'acaba ara.
De fet, hauria de sortir ja, perquè entre amb tot el procés d'adjudicació, si no anirem amb una altra pròrroga.
Per tant, se n'ha de parlar i després valorar-lo. El tema de les zones de baixes emissions i la mobilitat a la ciutat,
també,
que és un gran tema.
El nou contracte d'autobusos, també.
Bueno, autobusos, però
o la municipalitat.
I de zona de baixes emissions i com s'està canviant la mobilitat i el tema comercial, que és també un altre gran tema d'aquests que passen anys i anys i és que ni tan sols Torres Altes s'engega, és que diem no, sí, és que ni una cosa ni l'altra, és que no tirem van, sí, sembla que sí, però no tirem van res.
En relació a la taxa també un dels avantatges que té el porta a porta que tothom demonitza tant és que està a tot arreu on s'ha implantat, s'ha comprovat que és el sistema que aconsegueix major reducció de quantitat de residus generats. Se calcula que al voltant que disminueix la quantitat de residus al voltant del 12-14%, disminueix el que es tira a l'abocador, que això cada vegada és més car, perquè els ajuntaments paguen un cànon per tona que va a l'abocador, que està pujant molt de preu i ens costa al voltant de 4 milions d'euros ara, i això anirà pujant.
4 milions d'euros a l'any? Sí. Ja està costant a l'Ajuntament de Lleida?
Sí, està al voltant d'això. Pues i anirà mineral, pujant.
L'any que ve són 7.
Sí, sí.
I això anirà pujant i si no reciclem més, vol dir que pujarà més. Amb el porta a porta tirem menys a l'abocador perquè s'aconsegueix...
Bueno, ara hi ha turisme, turisme també.
Anna, l'any vinent seran 7?
Sí, el pressupost total seran 7 i pico, vora 8.
A veure, no s'està de cobrant, nosaltres dèiem de controlar-ho, no s'està de cobrant impost de taxa...
Hauria pogut fer progressivament...
S'ha pogut fer progressivament o com s'ha fet fins ara, s'ha compensat amb un IBI que tenim, doncs el segon o més car d'Espanya o el primer, així de clar, s'ha anat compensant amb això. Nosaltres entenem que s'ha d'anar regularitzant aquesta taxa, no sé que no paguis menys, però clar, també tindríem que regularitzar la taxa de IBI, no? Llavors,
els impostos no els he vist baixar pràcticament mai.
Mai, per això. Llavors, clar, dic, si has de cobrar el que toque, també has de cobrar un IBI que toque, no el que tenim, que és molt exagerat. Aquesta és l'opinió de Vox. No?
Però tindrem uns plens així,
amb una matèria...
Quan la gent se pregunta què fan els residus...
Sí, però insisteixo, el David ha dit una cosa que crec que és important, i és que aquest contracte de neteja, per quants anys se farà?
Bueno, al final, el que comentava...
No, perquè, clar, això et marca si es fa molt llarg.
La Laura també ha comentat quina ha sigut la tradició, no?, d'aquest ajuntament les últimes dècades, però al final, com a mínim, ha d'haver uns anys d'explotació per recuperar les inversions, perquè caldrà fer molta inversió en maquinària, en dispositius, etc. Però realment d'aquí quin és també l'equilibri de fins durant quants anys ha d'existir aquest contracte. Però com a dada, per exemple, quan parlem del contracte de neteja, la ciutat, des que es va firmar el primer contracte, si no em corregiu, ha crescut un 25%.
I això es nota, eh?
Ah, no, és que...
I al final, el per què ens està passant tot això, al final té un raonament. Vull dir, tu tens un contracte que ja el tens... no sé quina la paraula...
Acomodat.
Ja no pots estirar absolutament res més i la ciutat ha crescut un 25%.
És que a vegades se fan contractes...
I tu has de planificar també... Hem d'intentar, i per això hi agafo les paraules del senyor Estrada, eh? Al final...
La ciutat ha crescut un 25% de superfície.
Sí.
Però jo no sé si sabem exactament si l'empresa fa tot el que ha de fer o no ha de fer. Si...
No hi ha un control.
T'ho dic perquè també la gent, hi ha un tant per cent que també és més curosa.
Sí.
Llavors, bueno, una cosa per l'altra. Vull dir que a vegades...
Hi ha les dues coses.
És diner públic, jo crec que no s'ha de vigilar més.
No es pot fer seguiment. No es fa suficient control, però també és veritat que el contracte...
El contracte és molt antic.
És molt antic, la ciutat ha crescut en territori, per tant, hi ha més àrea a netejar. Però també és veritat, nosaltres ara, per exemple, conjuntament amb Esquerra...
En 10 segons.
Hem presentat tota una sèrie de qüestions que hem estat tractant amb treballadors, també d'Innet, bueno. De qüestions que ens sembla que no s'han complit.
Ja en tornarem a parlar, segur. Anna, Xavier, David, Glòria i Laura, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adeu. Bona setmana.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la 1.